Notícies Vespre. Karen Madrid.
Molta, si portes en dintre, es treballa molt i molta qualitat i tot surt a fora. Tot surt a fora perquè és normal. Això sempre que les coses s'ensenyen allà on diuen on es couen les faves, no? És on hi ha la recepció forta. Esclar, s'ha d'anar a les grans ciutats. Però, en canvi, les ciutats de producció, Sabadell és una de les, per mi, de les fortes,
És Ramiro Fernández reivindicant la producció cultural sabadellenca, un element que es convertirà en l'eix sobre el que pivotarà la capitalitat de la cultura catalana el 2024. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Les taules per concretar el contingut del projecte es constituiran a finals d'any. De moment, la capitalitat ja té imatge oficial. Unes cortines vermelles plegades amb una ceba al mig, obra de Ramiro Fernández.
Nou relaxament de les restriccions. Els gimnasos poden obrir des d'avui el 100% de la seva capacitat.
L'oci nocturn, per la seva banda, passa del 70% de l'aforament al 80%. Per contra, es manté la prohibició de vendre alcohol a partir de les 10 de la nit i de menjar i beure la via pública entre aquesta hora i les 6 del matí. La mascareta també segueix sent obligatòria als espais interiors.
En esports, el Sabadell afronta aquest diumenge un dels desplaçaments més complicats del que portem de temporada.
Serà contra l'Atlètic Balears, un rival que es manté invicte després de les 8 jornades disputades. Estals i Cavallos seran baixa per aquest partit, però Ramon Folk i Iago Índies ja estan disponibles.
Són algunes de les notícies que us desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. El temps.
Ara mateix tenim 18 graus a Sabadell, una temperatura que es manté estable respecte als últims dies després de la davallada de meitats de setmana. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores i sobretot de cara al cap de setmana? Li preguntem al Francesc Figuerola. Bona tarda.
Bona tarda. I dijous va passar un front entre el vespre de dijous i la matinada de divendres i això ha comportat un descens de la temperatura que s'ha situat en ambients ja de tardor. En quant a l'estat del cel, la tarda d'aquest divendres continuarà dominada pel cel serè o entrenyinat perquè aniran arribant algunes bandes de núvols alts i mitjans des del sud. Independentment, també les nuvolades que estan creixent a punt de muntanya del Pirineu, Prepirineu, també del quadrant nord-est, deixaran el cel mig ennuvolat o fins i tot puntualment molt a l'interior de les comarques de Girona, nord de Barcelona. De fet, en aquests indrets és probable que descarregui algun ruixat. On sí creiem que hi haurà alguna tímida precipitació serà la zona del vessant nord del Pirineu, allà amb núvols espessos, tot el que queda d'avui divendres, amb precipitació que serà en forma de neu en torn dels 2.100 metres. I també al final del dia pot arribar encara algun ruixat entre el Cap de Salou i el Delta del Llobregat, d'intensitat feble. Evidentment, la temperatura màxima avui quedarà més curta. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Passant 3 minuts de les 7, Sabadell posarà la producció cultural de totes les disciplines artístiques com a centre de la capitalitat de la cultura catalana el 2024. La ciutat vol aprofitar aquest projecte per explotar els espectacles i obres impulsades per entitats i productors sabadellencs i donar-los a conèixer al conjunt de Catalunya. Així ho ha avançat avui l'alcaldessa Marta Farrés en un acte al Teatre Principal.
Anirem molt cap al tema aquest de la producció perquè és evident que és on som molt, molt forts i també és evident una cosa que tu deies, que és veritat, que dèiem, bueno, Sabadell som gent com molt humil, no? És a dir, tot ho anem fent i ens sembla som com poqueta cosa i res li donem el valor que tenim, no, Lluís? I ostres, i som potents i de vegades hem de treure una mica de pit també i fer-nos una mica els xulos, deixeu-m'ho dir així, i dir, home, doncs, hi ha coses que passen a la ciutat molt potents.
Farrés ha fet aquestes declaracions coincidint amb la presentació de la imatge del projecte.
Una imatge dissenyada per l'artista sabadellenc Ramiro Fernández i que consisteix en unes cortines vermelles i una ceba al mig com a símbol de la ciutat. Fernández considera que la ciutat és única com a centre de producció.
Aquí hi ha molta energia, és una ciutat que jo sempre penso que... Esclar, a vegades la comparem amb Barcelona i ens agafa com un complexe, diríem, no? I en canvi, si nosaltres miréssim que Sabadell és una fàbrica, és únic al món. És una ciutat que té un potencial que no tenen altres ciutats, perquè tota l'energia que té la concentra en la producció, no en l'exposició del que fan. I llavors això és una cosa fabulosa. I això si s'explota, que ja hi ha l'estruc i tot això, que ja va enfocat cap aquí, que està molt bé, eh? Però jo crec que això és el gran potencial de la ciutat de Sabadell.
Les taules per concretar les propostes de la capitalitat de la cultura catalana es constituiran a finals d'any, amb totes les persones i entitats que hi estiguin interessades.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Els gimnasos poden obrir des d'avui el 100% de l'aforament i l'oci nocturn l'amplia fins al 80%. Són les principals novetats de la relaxació de restriccions contra el coronavirus. No obstant això, es manté la prohibició de menjar i beure al carrer entre la 1 de la matinada i les 6 del matí.
Discoteques i bars musicals van reobrir fa dues setmanes amb un màxim de capacitat del 70% i no s'ha reportat un augment representatiu de casos. D'aquesta manera, l'aforament creix 10 punts en el cas de l'oci nocturn i fa 20 punts en el cas d'instal·lacions esportives interiors. No obstant, la prohibició de vendre alcohol a les botigues entre les 10 de la nit i les 6 de la matinada es manté per tal de prevenir les botellades, encara que el nombre ha disminuït durant les últimes setmanes. L'ús de la mascareta també continua sent obligatori en espais interiors, tot plegat quan els indicadors de la pandèmia es mantenen als mínims a Sabadell. El risc de rebrot es troba als 14 punts i la velocitat de contagi es manté per sota del punt, al 0,75. Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, es troba als 18 casos per cada 100.000 habitants, quan ja hi ha 166.061 sabadellencs que han rebut la pauta completa. A Catalunya, l'1,51% de les proves de la darrera la setmana han donat positiu i s'han inoculat més d'11 milions de vacunes.
L'Ajuntament posa en marxa el dispositiu de Tots Sants. El consistori ha previst millorar les freqüències de pas dels autobusos fins al cementiri, així com l'organització d'actes de record religiosos i laics, unes millores que ja començaran aquest cap de setmana.
El consistori ha previst augmentar el nombre d'autobusos de les línies L4 i F4 entre la plaça del Vallès i Poblenou des d'aquest cap de setmana i l'últim d'octubre, abans del dia 1 de novembre, amb un autobús cada 15 minuts. Per Tots Sants, el cementiri estarà obert entre les 9 del matí i les 6 de la tarda i s'han previst diversos actes de record a les instal·lacions de la necròpoli. El primer serà de caire laic i es farà la capella del cementiri vell a les 12, abans que a la 1 del migdia se celebri un concert al cementiri nou. A més, des del govern també s'ha informat que s'han rehabilitat fins a 6 tombes a la part històrica del recinte i que es poden sol·licitar a través de la funerària Torre. Les peticions es poden fer a partir del 15 de novembre i s'adjudicaran per ordre d'arribada de les peticions.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Pati per l'escola, plaça per al barri. Aquest és el lema amb el qual l'escola pública Enric Casasses reclama recuperar un espai del barri pel centre.
Es tracta de la fàbrica Capmany, situada entre els números 46 i 48 del carrer Les Paus, afectada des de l'any 1993 per una qualificació de zona verda pendent d'expropiació i enderroc. La directora del centre, Diana Font, explica que la proposta arreglaria un problema històric.
L'escola d'aquest any farà 125 anys, vull dir que som una escola històrica, i com a història, doncs, tenim un pati molt petit des de sempre. I llavors, doncs, se'ns va oferir la possibilitat, no?, d'una proposta d'un veí, de tenir una nau aquí al costat del carrer Les Paus, que podria servir com a espai per fer el pati, perquè una part d'exterior dintre de la fàbrica que ens podria anar molt bé per fer el pati.
Ara mateix hi ha al Casasses 240 alumnes que compaginen l'espai del safareig amb altres solucions al carrer que s'han hagut d'activar per la pandèmia. L'impulsor de la iniciativa, l'historiador de l'art i veí Blai Carriet, considera que l'equipament també seria útil pel barri.
Amb un edifici, dues solucions. O sigui, aprofitar l'espai per fer un petit pati pels nens, les nens i nenes, i també poder restaurar un edifici històric de Sabadell, que com tothom sap, Sabadell va ser una de les ciutats més importants a nivell industrial i tèxtil de tota Europa, i tenim molts espais que s'estan degradant molt, i com aquest cas a la fàbrica Campany, i si la podem aprofitar, doncs, molt millor, tant pels veïns com pels nens i nenes.
La fàbrica Campany es troba a pocs números de l'escola, a la banda del davant on hi ha els números parells de Les Paus, que és una via peatonal. L'escola i les famílies han presentat avui la proposta per fer un nou equipament per la ciutat i un petit nou pulmó urbà pel centre de Sabadell, recuperant la nau i l'interior d'illa. La idea vol obrir un porxo d'entrada a l'inici del número 48, restaurar les façanes, enderrocar-ne una part que es tancaria amb porta reixes i mantenir la vegetació actual interior. Altres espais que serveixen de model són la plaça Frederic Mompou o, a Barcelona, la biblioteca Joan Oliver.
Les conseqüències del canvi climàtic els pròxims anys seran molt problemàtiques. Aquest és el crit d'alerta que ha fet l'investigador de l'Institut de Ciència i Tecnologia de la UAB, Toni Rossell, en una entrevista a aquesta emissora. Per això demana la implicació de tothom per frenar la crisi climàtica. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. El canvi climàtic és inevitable, diu l'investigador, però es poden fer accions per retardar les seves conseqüències i aconseguir que siguin més lleus o previsibles. En aquest sentit, apunta que tothom s'hi ha d'implicar. Els ciutadans reduint les seves emissions a nivell particular, els polítics incentivant energies renovables o l'economia buscant maneres més verdes de funcionar.
Hem de fer moltes coses, però una d'elles és rebaixar les nostres emissions, és descarbonitzar, que es diu, l'economia, no? És a dir, fer fonts energètiques que no depenguin dels combustibles fòssils. I d'aquesta manera reduir les nostres emissions tant com puguem, idealment al zero, no?
Rossell defensa que el clima sempre canvia, però els humans hem accelerat aquest procés de manera que ara és més imprevisible i radical.
I no està canviant amb aquesta rapidesa per processos naturals, que sigui el sol, coses, diguéssim, volcans, altres coses, els corrents oceànics, sinó que està canviant perquè bueno, fa molts anys que estem emetent una quantitat ingent de gasos a l'atmosfera, estan canviant la composició de l'atmosfera i això desencadena tota una sèrie d'efectes, no?, a tot arreu del planeta.
També hi ha el problema de l'augment del nivell del mar, que en el cas de Catalunya pot fer desaparèixer el delta de l'Ebre o canviar l'orografia de tot el litoral català.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
El comitè d'empresa del Servei d'Atenció Domiciliària del Consell Comarcal ha desconvocat les dues primeres jornades de vaga previstes els dies 25 i 26 d'octubre. Tot plegat després que l'empresa People Plus Innovation s'hagi compromès a iniciar un període de negociació. De moment es mantenen les aturades els dies 2 i 3 de novembre a l'espera de com avancin les negociacions. El Mercat de Sant Joan acull entre avui i diumenge una nova edició de l'outlet solidari de Cipo. La iniciativa, que serveix per recaptar fons, s'ha hagut d'anul·lar en dues ocasions per culpa de la pandèmia. Els diners que es reuneixin es destinaran a la remodelació d'unes naus a Castellà del Vallès. L'objectiu és que un cop enllestides es pugui ampliar el servei de gestió de residus que desenvolupa la cooperativa. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Després que la pandèmia no hagi permès celebrar l'outlet de la tardor de 2020 i el de la primavera de 2021, la Fundació Cipo recupera l'esdeveniment aquest cap de setmana. Des d'avui al Mercat de Sant Joan s'hi poden trobar fins a 3.000 peces de roba noves de firmes sabadellenques a la venda a un preu reduït. N'ha parlat en una entrevista al programa Al Matí el president de la Fundació, Joan Madaula.
Són conferències molt històrics de la ciutat, que col·laboren des de l'inici, a part d'algunes marques noves que hem anat incorporant, i llavors aquests fabricants fan una sessió de peces durant aquests dies i llavors passem comptes i ells a la vegada ens fan una donació d'un percentatge de la venda que va destinat a la Fundació. Per ells és una desgravació fiscal que tenen i que, bueno, tots hi guanyem, no?
Madaula confia que els sabadellencs responguin tal com han fet sempre i recaptar una bona quantitat de diners per iniciar la reforma d'unes naus a Castellà. Xavier Martínez, director de Cipo, explica quin és l'objectiu.
Des dels anys 90 i escaig que no s'utilitzen, per tant, doncs, s'ha de fer tota la renovació de tot el que és el sistema antiincendis, tot el tema del sostre de fibrociment, que també el substituirem per un sostre que sigui més sostenible. Tot el sistema elèctric també s'ha de canviar, bueno, un llarg etcètera. Hi ha moltes coses a fer, hi ha bastanta despesa a tirar endavant, però bueno, és per un objectiu, l'objectiu és poder ampliar la nostra part, diguéssim, la part productiva del Centre Especial de Treball i poder tindre, doncs, bueno, consolidar-nos com a empresa de residus.
Enguany, l'organització de l'outlet solidari de Cipo ha reunit més voluntaris. Una vintena de persones s'han encarregat de la rebuda, la classificació i també l'etiquetatge de la roba, mentre que una quinzena més s'encarregarà de l'atenció al públic durant el cap de setmana.
Avui també és notícia.
Conseller Jordi Turull aposta per la unitat de l'independentisme abans de negociar amb el govern espanyol.
En una trobada ahir al vespre amb militants de Junts per Sabadell, Turull assegura que la seva prioritat és treballar per aglutinar el moviment independentista i els partits, ja que creu que les victòries de l'1 d'octubre o el 3 d'octubre només es van poder aconseguir amb el front independentista compactat. Sobre l'estratègia de la taula de diàleg, l'exconseller ha posat en dubte les intencions reals del PSOE i el govern espanyol.
La gran feina que tenim nosaltres, que és la que més a mi m'ocupa i em preocupa, és compactar el front independentista i el vinga va Sant Tornem-hi. Per què? Perquè encara que estiguis negociar sense pressió, sense mobilització al carrer, seria d'una gran ingenuïtat i, per tant, els primers que poden estar agraïts que hi hagi una gran mobilització és la pròpia gent que forma part del govern. I aquesta és la part que a mi m'ocupa, em preocupa, m'entusiasma més, que és tornar a recuperar la fórmula que ens va fer guanyadors davant d'un estat el 20 de setembre, l'1 d'octubre, el 3 d'octubre.
Turull va estar acompanyat per la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, i el portaveu local, Lluís Matas.
David Fernández, Xavier Domènech, Dolors Sabater o Yolanda Fresnillo són alguns dels ponents que participaran al cicle de xerrades que ha organitzat Sabadell per la República aquesta tardor.
Sota el títol Republicanisme i procés constituent, el seminari vol reflexionar sobre com hauria de ser el procés constituent d'una o diverses repúbliques. El president de la nova junta de l'entitat, Joan Balart, ha subratllat que cadascun dels ponents aportarà idees en diferents camps.
Creiem que la seva aportació dintre d'aquells temes ens aproparà a quines alternatives tenim com a futur estat republicà o futurs estats republicans.
Tots els actes seran al Casal Pere IV els dijous d'octubre i desembre i els dimecres de novembre a 6:45 de la tarda.
Els pressupostos generals de l'Estat del 2022 incorporaran per primer cop el cost total del soterrament de l'R2 a Montcada i Reixac.
El Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana i Adif així ho han confirmat. L'actuació permetrà soterrar un total de 5,5 km al llarg de Montcada i Reixac i Vallbona. El cost de l'obra està valorat en 565 milions i el període d'execució serà d'uns 5 anys i mig, incloent la construcció d'una nova estació soterrània, una tercera via per descongestionar el servei de Rodalies.
I el segon trimestre del 2021 s'ha tancat amb 534 denúncies per violència de gènere a la comarca, un 12,2% més respecte al primer trimestre del 2021. Segons l'Observatori del Consell Comarcal, la xifra de denúncies augmenta un 22,2% interanual, el creixement més elevat des del 2013. A aquesta hora s'està inaugurant al Museu d'Història l'exposició Germandat de Sant Antoni Abat Colla Vella, 150 anys fent història a Sabadell. És una bona ocasió per conèixer el seu propòsit fundacional l'any 1871.
L'entitat actuava com a mútua alhora que organitzava la festivitat de Sant Antoni, que té presència a la nostra ciutat des de fa 700 anys. Sílvia Casajoana, comissària de la mostra i presidenta de l'entitat, diu al programa al matí que han volgut ensenyar com es movia el producte tèxtil.
Hi ha molta gent que només sap que sortim el dia 17 de gener, ho veuen com una anècdota, i no som conscients de tot el passat que té Sabadell, del per què aquí a Sabadell això és tan important, com va començar tot això, i que som ciutat textil, som ciutat que volem ser capital de la cultura, però el tèxtil s'havia de moure i tot el que fèiem s'havia de moure. I la gent que movia això són tots els traginers.
A les fotografies s'hi reconeixen els carrers de Sabadell, trossos de la Rambla, l'Hotel Suís, punts que demostren el patrimoni arquitectònic de la ciutat. Més enllà de la tradicional passejada, es pot comprovar l'origen d'on ve la germandat, les diferències amb l'altra colla de la ciutat, els primers dirigents i un conjunt d'eines, documents comptables i guarniments que mostren la realitat de la festa en èpoques passades. Les arrels són a l'edat mitjana.
Tot això va sortir dels gremis de l'edat mitjana, que s'havien d'associar per poder tenir alguna sèrie de privilegis laborals i a més s'associaven amb el sant. Per tant, era tot com una barreja que estava a l'edat mitjana així. D'aquí en va anar sortint la mutualitat, de que van passar a ser una mútua i de la mútua ja va haver un canvi de llei i es va dir ara ja heu de ser una cosa diferent. I va ser quan es van fer els estatuts de la germandat.
Casa Joana assegura que volen fer la passada el 17 de gener i treballen amb diversos escenaris possibles.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Sabadell, la distribuïdora de les teves begudes preferides és Disnova. Estrelladam, cacaulat, bitxi catalán i molts més productes. Ofereixen servei global a l'hostaleria, drogueria, alimentació i begudes. Disnova, tradició en la distribució. Plaer amb bon servei. 93 716 80 86. 100% de Sabadell.
podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El sector inmobiliario se está transformando. ¿Cómo cambia la experiencia de compra y alquiler con las herramientas digitales?
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Pere Aragonès demana al govern espanyol incloure la protecció del català a la llei de l'audiovisual abans d'aprovar els pressupostos.
El president de la Generalitat ha reclamat a Pedro Sánchez en una compareixença a Palau que és important i absolutament necessari i ha assumit que un cop es resolgui es podran afrontar altres debats. Una clara referència als comptes del govern central que depenen del vot dels republicans per sortir endavant.
L'encara alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, considera injusta la moció de censura que els partits de l'oposició han registrat avui perquè es voti el pròxim 8 de novembre.
El líder popular assegura que està basada en l'odi i el ressentiment de partits com el PSC i Guanyem i critica la seva incapacitat i impotència política. En aquest sentit, el Viol avisa que es dedicarà a recuperar l'alcaldia de cara al 2023.
I el major dels Mossos d'Esquadra, en Josep Lluís Trapero, ha demanat respecte cap al cos de seguretat.
Ho ha dit després de constatar que en els últims temps hi ha comportaments grupals violents envers els agents. El major sosté que l'exercici del dret de manifestació ha de molestar, però que no es poden menystenir les institucions.
Esports.
Us ho dèiem en titulars, amb l'aval d'haver guanyat per fi un partit aquesta temporada, el Centre d'Esports afronta diumenge un dels desplaçaments més complicats d'aquest any. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Els arlequinats visiten un Atlètic Balears que encara es manté invicta després de 8 jornades disputades.
Però el Sabadell arriba amb la moral reconfortada amb el triomf assolit contra el Sanluqueño i recuperant peces. Tot i que Estals i Caballo encara seran baixa, Ramon Folk i Iago Indias ja estan disponibles. Un factor important, el de comptar amb més unitats, però pel tècnic Antonio Hidalgo, el millor de tot és que finalment sembla que tot l'engranatge funciona com volia.
Jo sóc molt sincer, jo deia això, però no pensava que trigaria tant a veure el que veig ara als entrenaments i al camp. Ara sí que veig les situacions que van passant i que els jugadors oloren el que passa, són sensacions que tu veus, que ells ja interpreten moltes més situacions que al principi. Al final anem recuperant jugadors i això és important, però ara tenim un dèficit i hem de lluitar al màxim.
El Balears, per la seva part, també està recuperant homes com Hugo Rodríguez o Josep Jaume, però el seu pitxichi Dioni està sancionat. Els balearicos han deixat enrere els dos empats seguits que acumulaven amb el triomf a la darrera jornada a Palamós, però el tècnic Xavi Calm és conscient del tipus de partit que els hi ve ara. Diu l'exarlequinat que el Sabadell mereix estar molt més amunt d'on es troba a la taula.
Si hi ha un equip que no es mereix estar on està, és el Sabadell. Porta dominant tots els partits que juga, tots, i fent un bon futbol, tenint ocasions, i al final el portar 3 gols és el que els està penalitzant, no? Però per joc la classificació no diu, no és just amb el Sabadell. Tindrem un rival molt difícil, molt exigent aquí, però nosaltres doncs hem de sortir forts a casa, sabent que els equips contraris han de patir i intentar ser millors que ells i que els 3 punts es queden lligues serien molt importants per nosaltres.
Diumenge a les 12 a l'Estadi Balear, aquest Atlètic Balear, centre d'esports de la 9a jornada de la primera ref i des de mitja hora abans el Sabadell en joc.
El juvenil A del Centre d'Esports Sabadell rep aquest dissabte a Olímpia el Lleida Esportiu, un equip que encara no ha guanyat aquesta temporada. Una oportunitat d'or, doncs, de sumar la 5a victòria consecutiva. Ens amplia la informació el nostre estudiant en pràctica, Xavier Colomer.
Els arlequinats volen seguir amb la bona dinàmica que els ha portat a guanyar els últims 4 partits de forma consecutiva. L'últim, al camp del Sant Andreu. Demà serà el torn de rebre el cue de la categoria, un Lleida Esportiu que només ha aconseguit un empat en les 7 jornades disputades fins al moment. Tot i aquestes dinàmiques totalment oposades, el tècnic Marc Nomen no vol que els seus jugadors es confiïn.
Partint de la base que tots els rivals són perillosos, els rivals que ja venen d'una mala dinàmica i ja fan un canvi, venen amb un altre xip mental. I el cas del Lleida segurament serà aquest. Tot i estar últims classificats, jo crec que han anat demostrant en partits anteriors que és un equip competitiu. Hi ha equips que els hi ha costat molt guanyar-los i prova d'això és que l'Espanyol en el seu camp pateix moltíssim per treure un 0-2.
Els sabadellencs són quarts en la classificació, només per darrere de Barça, Espanyol i Mallorca. El partit contra Lleida Esportiu es disputarà demà a les 12 al Municipal d'Olímpia i serà retransmès per l'estreaming de la Federació Catalana de Futbol.
I a Primera Catalana, el Sabadell Nord torna al Municipal de Can Oriac després de dues jornades consecutives a domicili saldades en derrota. L'únic triomf fins al moment dels de Pablo Becerril va arribar a la primera jornada a casa contra l'Horta.
El tècnic, per cert, serà baixat per sanció, igual que el central Andrés Montero expulsat en la derrota contra el Manlleu. Un altre dels defenses de l'equip, Albert Luque, espera fer de Can Oriac un fortí per posar els fonaments de la permanència a la categoria.
Al final nosaltres ens hem de sentir com a tots els jocs, però com el nostre estadi, com el nostre camp, mai. L'afició per sort a casa ens ajuda molt, quan anem fora també, però sí, ja toca després de dues jornades tornar a casa, tornar al temple, fer-nos fort i intentar treure els tres punts.
El Sabadell Nord té una bona ocasió per fer el 2-2 a casa, ja que el rival que visitarà el Municipal de Can Oriac serà el Sant Ildefons, l'únic conjunt del grup que encara no ha puntuat. El partit arrencarà diumenge a 11:45.
Obrim bloc poliesportiu en el món de l'handbol. La notícia destacada de la setmana ha estat la convocatòria de dos sabadellencs a la llista dels hispanos per disputar dos amistosos. Serà a Vilés el 4 i el 6 de novembre contra la Romania de l'extècnic del Barça, Xavi Pasqual.
El seleccionador Jordi Rivera, en una primera llista post-Jocs Olímpics amb moltes novetats i donant descans a homes importants, ha citat l'excentral del Granollers i en Tarrafeta i a Dani Fernández, extrem del Cangas de només 20 anys. Així ha rebut aquest últim la notícia de ser cridat a files amb l'absoluta per primer cop.
Tothom tenia clar que aquesta convocatòria era una mica peculiar perquè queda enmig de dues competicions grans, com són els Jocs Olímpics i l'Europeu que juga al gener, i no se sabia molt bé si quin tipus de llista es faria. Però bueno, tot i així, no mai t'espera 100% una trucada així, menys amb 20 anys. Llavors, realment em va fer doncs, molt per sorpresa i molt content, sí.
En el cas d'Ian Tarrafeta, de 22 anys, ja té experiència en anar convocat a l'absoluta un cop i també en diferents llistes de Rivera en inferiors.
És com un procés. He estat també amb la selecció promesa, tant amb el juvenil com amb el júnior, i ara el pas que falta és una mica aquest de l'absoluta, no? I sé que amb el Jordi Rivera, amb el seleccionador, ha estat molts anys, des que jo era juvenil, que està seguint a la meva generació, i per això sé que confia molt amb els jugadors que pugem a poc a poc, i aquesta és una, bueno, com has dit, és una molt gran oportunitat per poder començar a treure el cap.
Tarrafeta, després de deixar el Granollers l'any passat, milita actualment al PUC de la Lliga Francesa.
Deixem l'handbol. A la Primera Nacional s'arriba a la sisena jornada i el Creu Alta Sabadell encara té pendent sumar algun punt.
Diumenge, 12:45 del migdia, els de Ramon Salmuri reben a Cal Balzac el Granollers B, a priori un conjunt de nivell superior. Tot i això, el jugador Jordi Altés confia en les possibilitats de l'equip si no abaixen els braços en cap moment.
No baixem els braços davant de cap partit, ens jugem contra els de baix o contra els de dalt, sabem que hem d'anar a tope i que contra tots els equips, si nosaltres estem al nostre 100%, doncs tindrem les nostres possibilitats i les hem d'aprofitar.
També juga a casa l'Oar Gràcia, en el seu cas demà 16:45 contra el Palau Tordera. De moment, l'equip es manté invicte al carrer Bocaccio i aquest factor pista és el que espera aprofitar el capità Bernat Correiro després de perdre contundentment a la Roca a la darrera jornada.
Es nota, i ho notem com a locals i també ho notem com a visitants, que és que no hem pogut sumar. Esperem un altre cop que hi hagi força gent, que ens ajudin a tornar a treure dos punts, a treure'ns del cap ja aquest partit tan dolent. I res, doncs que ens ajudin i està clar que a casa doncs al final ens sentim més còmodes i és on més, sempre tenim més ganes de jugar.
A la Superliga 2 de voleibol, els dos sèniors del Club Natació Sabadell afronten desplaçaments fora de Catalunya.
El masculí a les Balears per veure les cares amb el Muro mallorquí demà a les 4. Serà el primer partit sense el tècnic Jordi Fernández de baixa per paternitat. Tot i això, l'entrenador reconeix que continuarà donant un cop de mà.
Jo crec que hauria de desconnectar, però crec que serà també impossible. Per sort, la meva esposa també és jugadora d'aquí, tot i que ara no pot, lògicament, però jugadora d'aquí, és entrenadora, per tant ho entén, i en la mida del possible, sempre que pugui, intentaré donar compte demà.
El femení, per la seva part, visita el Sòria demà a les 5, buscant els primers punts de la temporada després de perdre els dos primers partits.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Notícies vespre d'aquest divendres 22 d'octubre, que recordeu tot el que us hem explicat aquesta mitja hora podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials. Tornem amb més informació a la 94.6 dilluns a partir de les 10 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dia i un bon cap de setmana. Adéu-siau.
escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.